mes ens disposem a parlar de salut i avui ens visita la Iolanda Claveras. Ella és logopeda, terapeuta del llenguatge i també practitioner amb PNL, amb programació neurolingüística. Bon dia, Iolanda.
Hola, bon dia.
Vam fer una petita introducció de la logopèdia en el primer, en la primera trobada que vam fer, perquè la Iolanda, com sabeu, és col·laboradora nova que s'ha incorporat al Més Calent a l'Aigüera. I avui volem parlar de la logopèdia i la gent gran, perquè a vegades segurament ho tenim molt relacionat amb els infants, ensenyar a parlar als infants.
Exacte.
Però hi ha moltes persones que també en edat adulta poden necessitar un logopeda.
I tant que sí. De fet, la figura del logopeda, com ja vam parlar el primer dia, és una figura que està molt associada als infants i sobretot a la parla, a la R típica. Però en qualsevol edat es pot necessitar el logopeda. Avui, com que ens centrem més en la gent gran, segur que tots hem tingut algú a la família o pròxim amb alguna malaltia degenerativa, per posar-vos un exemple,
sí.
No? Un Alzheimer, Parkinson, demències... Llavors, sembla com que això és, diguem-ne que és, bueno, la persona ja queda com desahuciada, i no és així, d'acord? Hi ha tota una feina a treballar, a mantenir, a millorar, inclús a progressar. No és el mateix, o fins i tot un ictus, no? Una persona que ha tingut un ictus, un accident vascular cerebral i en la que li queda mig cos paralitzat i queda afectat el llenguatge. A algú potser li sonarà fins i tot la paraula afàsia, no? Hi ha molts tipus.
Sí.
Hi ha afàsies, doncs, més que es diuen la fàsia de Broca, la de Wernick, o en general són fàsies que són bastant combinades. Llavors, podem fins i tot tenir pròxim o haver vist alguna persona que de sobte vol parlar i té com intenció de parlar, però només li surten que paraules malsonants, per posar-te un exemple. Li dius, oi, aquest senyor o aquesta senyora què diu, no? I el pobre, pel seu cap, passen moltes coses excepte aquella paraula, no? Llavors, aquí l'ogopeda pot fer una feina important. Sí que quan parlem de gravetat, a vegades la feina és una feina més doncs, de manteniment, perquè no vagi a pitjor. Però també podem parlar de quan ens fem grans, no? Quan una persona es fa gran, doncs a vegades perd peces de la boca, perd dents. Per sort, avui en dia cada vegada es posen més doncs, implants o es posen, diguem-ne, que, doncs, pròtesis que són menys que no ens cauen, com passava abans.
Trobem solucions més efectives,
exacte,
no?
A nivell dentari, però sí que odontològic, però sí que és veritat que a vegades la gent et diu és que no sé ara com posar la llengua per parlar, no? Doncs aquí hi ha una feina, també. Aquí parlem d'addicció, però també tots, fins i tot els que ja no som tan grans, però que ens anem fent grans, a vegades dius... Sí, ho tinc a la punta de la llengua, però aquesta paraula no em surt. Aquí hi ha una feina a fer, de memòria, tots aquests tallers que a vegades es fan doncs, en els pobles o a les ciutats, de tallers de memòria per a gent gran o tallers doncs, d'activitats més cognitives. A vegades les fa el logopeda, a vegades les fa l'educador social i de vegades també el logopeda. Ai, perdó, i de vegades també el psicòleg. Llavors depèn una mica del perfil de la gent que hi assisteix.
Mira, aquí es fa el taller de memòria i ara que va haver-hi el confinament es va deixar de fer, era un dels tallers que més reclamaven, eh?
Sí.
Que notaven que els anava bé per al seu dia a dia i que els
sí.
hi feia falta, per molt que els enviessin fer exercicis a casa i
no,
això no era el mateix.
No, perquè hi ha un tema de socialització. És a dir, que a mesura que també ens anem fent grans, una de les coses que també passa és que parlem menys. Per què? Perquè tenim menys contacte amb l'exterior i què passa? Que la nostra veu també queda més apagada. Llavors, emocionalment, és, bueno, aquest em tocarem un altre dia, un altre tema potser, la veu i les emocions van molt lligats. Llavors, què passa? Que una persona gran que utilitza poc la veu queda aquella veu rogallosa.
Sí.
O com que t'acabes d'aixecar o has anat un dia de festa o te n'has anat a dormir molt tard, que al matí no tens la mateixa qualitat de veu.
Sí, és aquella veu que diuen de camioner, no?
Exacte. Doncs la gent gran això passa molt sovint de no utilitzar-la. Llavors hi ha petites cosetes, petits bueno, recursos, que jo a vegades els dic persones que viuen soles i que, per exemple, van al supermercat i diuen que avui he parlat amb la caixera i amb ningú més, no? Perquè no tenen prou entorn o senzillament perquè aquell dia no han pogut parlar amb ningú. Una de les coses que a vegades els dic és que cantin. No? És igual si desafines, és igual si et dones la sensació que vas una mica a la teva bola, estàs a casa teva, fes el que et doni la gana, que cantin o que juguin amb la veu.
Podem parlar amb la tele, per exemple, no? Sí. També, per una manera, no?
Per exemple.
O buscar maneres de no estar callats, perquè això ens ha passat a tots, joves i no tan joves. Allò, m'he estat tota la tarda a casa, no he parlat amb ningú, i de sobte parles amb algú i diuen, ui, què passa, no? Uh-huh. Aquesta veu l'hem d'anar treballant, i més amb persones que tenen aquesta solitud, sobretot.
Sí. També, per exemple, jo col·laboro amb l'Associació de Parkinson de Catalunya, i tenim un grupet, que era un grup estable, que el fèiem presencialment. Què ha passat? Que amb tot això del confinament hem hagut de fer-ho online. S'ha reduït la quantitat d'usuaris per una qüestió lògica, i és que la gravetat en una malaltia com el Parkinson requereix tocar, per dir-ho d'alguna manera, però els casos que no són tan greus s'ha pogut continuar fent un treball que no és presencial. Llavors, a nivell, per exemple, doncs, del que seria moviments facials, perquè no hi hagi rigidesa en la musculatura de la cara, o perquè no hi hagi problemes deglutoris, és a dir, a l'hora d'empassar, hi ha malalties de certa gravetat que sovint el que passa és que s'escanyen.
Sí.
Llavors, això també és una feina que el logopeda també pot ajudar a millorar amb maniobres, amb exercicis concrets, perquè això no passi, no? O la sequedat a la boca. Hi ha, per exemple, una cosa que jo dic a petits i a grans, és quan tu tens la sensació de que tens la boca seca, mossega't la punta de la llengua. En el moment en què et mossegues la punta de la llengua es genera saliva de manera immediata.
Ah, mira, ja he pres una cosa nova avui, Yolanda, veus?
Sí, això va bé.
M'agrada perquè realment està quedant molt clar que la logopèdia cobreix molts aspectes, molts més segurament dels que molts ens podíem pensar. I has començat dient, tothom pensa en la R, no? No saber dir la R. Això passa molt en infants. Però jo conec gent gran que no sap dir la R.
I tant.
Som a temps sempre?
Sempre, sempre. L'única cosa que a vegades ens va en contra és que quan algú no sap pronunciar un so, hi ha molts vicis. Llavors, quan és on el nen és petit, jo sempre dic, si és una R, però el nen no la camufla, que no fa una R, per exemple, que és més difícil de treure, sinó que és senzillament era, que no surt la R forta, per dir-ho així, és més fàcil de solucionar que quan una persona ja ha pres tota mena de mecanismes, com per exemple tots coneixeu en Tardà, no? Tota mena de mecanismes com per no fer-la. Fins i tot hi ha persones com en Tardà que va fer bandera de no saber-la dir i no ho va voler reeducar perquè era un tret característic com a persona pública. Però sempre hi som a temps d'arreglar-la. Per suposat, la R, la S, la L, qualsevol so que no es pronuncia correctament, es pot resoldre.
Has parlat de també persones amb ictus, persones que poden quedar paralitzades amb la parla afectada. Treballes amb gent, entenc que el procés aquest ha de ser bastant frustrant. No sé si s'allarga molt, eh? Són processos complicats, no, Yolanda?
Sí, sí que ho són. Hi ha una... A veure, aquests casos més de gravetat, els ictus, per exemple, sovint el que ens passa és que ens truquen de l'hospital. Quan no tenen logopeda dins de l'hospital, ens truquen perquè és molt important una intervenció de manera molt prematura. És a dir, si l'ictus s'ha produït ara, doncs d'aquí 24 hores màxim ja s'hauria d'estar treballant, perquè la recuperació és molt més ràpida que no pas si ens esperem una setmana. Diguem que és primordial, en aquest cas, una intervenció molt ràpida. És frustrant per tots, especialment per la persona que ho pateix. Com et deia abans, hi ha diferents tipus d'ictus que afecten diferents zones del cervell. No és el mateix si és una afectació d'expressió que si és una afectació de comprensió. En general, pateixen més quan és una afectació d'expressió més que no pas de comprensió, perquè ells t'entenen perfectament, saben perfectament el que tu estàs dient, i en canvi, quan ells es volen comunicar, no poden. I això és una sensació d'impotència molt gran.
Molt clar, i tant. I tant, voler parlar i que no et surtin les paraules.
Que no et surtin les paraules, o que no les trobis, o que te'n surti una per una altra. Això és molt frustrant. Llavors s'utilitzen el que nosaltres diem plafons de comunicació alternatius. Persones, per exemple, amb paràlisi cerebral, haureu vist algunes vegades que abans anaven amb plafó més manual i ara van amb les tablets, i llavors tenen maneres de tocar allò que volen, i a vegades fins i tot és audible, no? Surt la veu, tinc set, no? Per exemple, o a vegades senzillament només és senyalant, no? És un recurs que nosaltres també utilitzem, es diu, bueno, una de les que hi ha és l'Arasax, no? Per exemple, que el que fa són unes imatges en les que hi ha una acció. Llavors la persona aprèn a utilitzar la imatge i l'acció per demanar-te el que vol, mentre anem treballant el que seria la comunicació oral. Com dèiem l'altre dia, la logopeda s'especialitza en comunicació, sigui oral o no. A vegades no es pot treure parla perquè lingüísticament aquella persona no pot expressar-ho en paraules i llavors utilitzen altres recursos, des d'escriure. He tingut senyors, parlo ara fa molts anys, un senyor que no podia parlar però en canvi sí podia escriure. Llavors, quan me'n vaig adonar que sí podia escriure, perquè clar, busques qualsevol fil per on estirar, vam utilitzar les paraules que li sortien com per fer-les comunicatives. Clar, ell va respirar al veure que com a mínim hi havia 6 o 7 coses que les podia expressar escrit.
Uf, acabes de posar una mica la pell de gallina, eh? És tot un món, la logopèdia, i més, com dius, en la gent gran. Quins són els casos més típics que et visitin en aquesta franja d'edat?
Els ictus, és el més freqüent. Normalment són familiars que es posen en contacte per poder-los treballar. En general, sempre és gent d'avançada edat, però també ens hem trobat amb gent de 40, 40 i pocs, i fins i tot gent més jove. Evidentment, la recuperació de la gent més jove és molt més ràpida, i també la de la gent més gran és més ràpida, encara que sembli un tòpic, quan més nivell cultural hi ha. Per què? Perquè se suposa que són persones que han tingut el funcionament cerebral, l'han tingut més en marxa fins a última hora, i per tant, quan es produeix una cosa que els assesga de sobte, les funcions estan més, en general, poden estar més preservades i són més fàcils de recuperar. També és habitual que una persona, perdona que em vaig una mica del tema, però és que m'ha vingut al cap, que una persona que, per exemple, sigui castellano parlant, però que porti 40 anys aquí i parli en català, quan recuperem, perquè hi ha hagut un ictus al llenguatge, ens surti en castellà. I tu dius, però com pot ser? Perquè és la llengua materna.
És l'arrel, eh? És l'arrel de tot.
Sí. Llavors, això, nosaltres vos treballem amb el castellà. Em pregunta més el més freqüent. Els ictus, com et deia, Alzheimer's, i demències. És el més habitual. A vegades les consultes són, no sé què em passa, però últimament oblido totes les coses. És freqüent que passi ja sense tenir una malaltia associada per edat. Vivim molts anys amb més qualitat de vida, però hi ha un punt que tot falla.
Sí, que les peces van caient. I, per exemple, una persona amb Alzheimer, que en aquest cas també els afecta la parla, jo pensava en la memòria, però clar, això va lligat.
Tot, afecta tot. L'Alzheimer és una malaltia igual que l'esclerosi lateral amiotròfica. Mm. Són malalties que comencen per una àrea i van desenvolupant-se en diferents àrees, o el Parkinson també. Val? Són malalties que poden començar amb un tema memòria, però després la memòria va associada al record de les paraules són el que utilitzem per expressar-nos, i de la mateixa manera que obliden cares, obliden paraules.
Hem parlat d'aquests tallers de la memòria. Alguna recomanació com a logopeda que ets i també terapeuta del llenguatge que puguem fer per prevenir?
Sí.
O sigui, que sobretot parlem molt aquí en el programa quan parlem de salut, de prevenir abans de curar, no? Ja sé que hi ha persones que ja han arribat en aquest punt, però potser hi ha persones que ens estan escoltant i diuen, ai, doncs mira, jo si puc fer alguna cosa al respecte ho faré abans de que em passi alguna cosa.
Tot el que sigui fer funcionar el cervell és necessari i útil. Hi haurà qui li vindrà més de gust anar a un taller de la biblioteca en la que es parla sobre llibres. Hi haurà qui li vindrà més de gust fer sudokus a casa o fer sopes de lletres. Hi haurà qui li agradarà llegir. Hi haurà qui li agradarà fer jocs de taula. Qualsevol cosa que el que faci sigui mantenir en acció totes les funcions cerebrals són suficients com per mantenir la persona activa. Nosaltres desaconsellem molt allò de ara m'he jubilat o m'he jubilat. I ara a viure, no? I quan et diuen a viure, tu dius exactament quan dius a viure què vols dir, no?
A què et refereixes, no?
Perquè si la viure és viatjar, és fantàstic, està molt bé, però si només és mirar, aquí falten coses. Si només és estar assegut al sofà, falten coses. Si només t'agrada pintar, falten coses. I fa tota una part social que s'ha de continuar cultivant. Hi ha tota una part de treball, de funcionament cerebral, com us deia, que s'ha de treballar, o fins i tot fer la llista de la compra. Fes la llista de la compra, t'escrius tot el que vas a comprar, però després no la mires. Arribes al supermercat, a veure si me'n recordo tot. Val? I només la mires al final per si t'has deixat alguna cosa.
Exercicis en aquesta quotidianitat, del sí. dia a dia.
Sí, o el cantar que et deia abans. Cantar mentre fas el dinar. Jo me'n recordé tota la vida de la meva àvia. La meva àvia sempre cantava, no?
Home, i això és molta alegria. A part, portes alegria a casa, que cantar sempre ens ajuda i ens va bé.
I genera dopamina.
Val?
Que això fa és necessari per la felicitat, per estar content, per estar alegre, per tenir una actitud davant de la vida positiva. I això penso que és molt necessari en els temps que vivim.
I més en aquest punt que dius de la jubilació, perquè hi ha moltes sí. persones que, mira, que finalment tenen el temps per fer tot allò que no han pogut fer mai per la feina i ho gaudeixen, però sí que hi ha molta gent que es queda sense un esquema de vida, perquè tota la vida s'havien llevat a les 7 del matí, havien treballat fins a les 7 del vespre, arribaven a casa, sopaven, dormien, i de sobte et queda sense mapa. Mm-hmm. I això aquí és un moment dur, si no
Exacte.
Sabem reaccionar, diguéssim.
Ho has dit ben clar. És un moment en el que et queda sense mapa. Llavors, una persona ha de tenir un camí també a traçar quan es jubila. I no només cuidar dels nets, que està molt bé, però també ha d'haver-hi altres coses, moments personals, moments de... Avui no puc cuidar el net o la neta perquè estic apuntat a un taller de... No? I els altres, els fills, hem de dir que bé que el meu pare o la meva mare s'han apuntat a... o se'n van de viatge a un altre lloc amb uns amics. No? Això és molt, molt necessari perquè vivim molts anys, ens jubilem molt aviat i et queden encara, potser, 25 o 30 anys de la teva vida que no pots parar en sec, perquè tots coneixem algú que ha parat en sec i se n'ha anat a l'altre barri.
Sí. Sí, sí, és més freqüent del que ens pensem, Iolanda? Doncs la logopèdia i la gent gran, avui n'hem fet un bon repàs i bé, doncs crec que per als nostres oients haurà estat interessant i si no, doncs un altre dia recuperem, que segur que tenim moltíssimes coses a dir. Moltíssimes gràcies, Iolanda, i fins d'aquí un mes.
A vosaltres.